Radio Astel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Camarada, què rius?
Que la música no parava de sonar,
mi, eh?
M'estava fent gràcia.
No, que tanta paperassa, al final no sé on deixo els guions. Per sort tenim un productor que és...
Magnífic.
Correcaminos.
Magnífic, exacte.
I ja està, i ja ho tenim a punt. De què ens parles avui, Leo?
Aquest cafè no és meu. De com llegir filosofia.
O sigui, ara m'has robat el cafè?
Això té gust a llet i està fred.
De camarada Robin Hood ha passat el tio. Va!
Ostres, quin desastre, mare de Déu. Doncs de com llegir filosofia.
De com llegir filosofia?
Sí.
Hòstia, m'agrada molt això.
És un bon tema.
Podria haver sigut el primer, de fet.
Sí, de fet, com avui estava pensant i dic, sí, dic que hauria de començar la temporada amb això. Però bueno, mira, els finals són els principis i els principis
ara,
són els finals.
Ara m'has agradat.
Ja està.
I com que això queda en podcast, la
exacte.
Gent que ho ordeni com vulgui.
Però la temporada que ve obrirem el final.
Sí?
Així, rotllo bucle etern. O sigui, com, això és una cosa que... És que mira, últimament estic llegint... Faig un petit incís, però últimament estic llegint a Hegel i una de les idees fonamentals és que el procés de formació, que en alemany és com Bildung...
Com?
Bildung. B-I-L-D-U-N-G.
Ah. I entès Bildu? Dic.
No, amb G final.
Va.
I la moguda és que la idea de la formació de cadascú consisteix en tornar a fer com tot el procés de formació de la humanitat culturalment, l'únic que cada generació té una mica més fàcil perquè el camí està una mica més trepitjat. Però el coneixement passa per integrar el caminat per la humanitat, integrar-ho, assimilar-ho i superar-ho críticament. Això seria la idea de la formació filosòfica.
Tu creus que cada generació ho té una mica més fàcil perquè el camí ja està trepitjat?
Depèn de quin camí. Si parlem de temes de coneixement, jo crec que en part sí. Sobretot perquè qüestions com les matemàtiques i a més, jo crec que sí. Uh-huh. Com a mínim ho tenim més intuïtiu cada vegada.
Vale.
No? Perquè d'alguna manera un nen de 4 anys utilitza una tablet i van descobrir les ones electromagnètiques, no sé si m'explico.
Sí.
I llavors,
sí.
Des del gran descobriment dels chips, per exemple, que era una cosa supercomplexa, l'enginyeria, avui en dia que un nen, simplement intuïtivament amb un dit, maneja una tablet, està incorporant tot aquell coneixement.
Clar, jo en quant a tecnologia, en quant a inventiva, en quant a aquesta clau científica, jo ho entenc i t'ho compro tot perfectament. No sé si t'ho compro tant en matèria de... no sé com dir-li, vida, quan, i torno, i això s'ha repetit mil vegades, quan hi ha una generació sencera, o diverses generacions, en la que se'ns va dir allò de nen estudia, nen quan acabis els estudis tindràs un treball fix, nen casa't, nen compra't una casa, i tu vida serà...
L'hòstia.
Millor. Sí, i aquí no ha passat res.
Piso a la playa, cotxe i propietat,
Correcte.
El so de la classe mitja. Bueno, podríem dir que és un moment negatiu en el coneixement, i així ja solucionat. Però bueno, tornem al cas de com llegir filosofia.
Va.
Que també com seria com llegir a Hegel, però això seria una altra història. I volia dir que hi ha com, a priori, no, podríem discernir diverses maneres de com veure o entendre l'acte de llegir. No, al final, llegir és una acció. No? I estic parlant exclusivament de llegir filosofia, que això no vol dir que només es pugui prendre filosofia llegint. Volia deixar-ho clar. La lectura és un mitjà de coneixement, però igual que hi ha d'altres. És a dir, com no crec que el coneixement estigui supeditat a l'acte de lectura.
Com, per exemple? L'observació?
L'observació, els mitjans audiovisuals... crec que hi ha una pluralitat de mètodes d'aprenentatge. Però bueno, en aquest cas estem parlant concretament de llegir filosofia. Llavors, dintre de llegir en general, jo crec que podem diferenciar entre el que vindria a ser llegir com per entreteniment o consum, seria una paraula que preferia no utilitzar, però la podríem incorporar, i l'altra és una perspectiva com més d'aprenentatge, no? Com de formació o entreteniment. Són com les dues grans branques. Jo crec que és una diferenciació útil per analitzar les coses, però evidentment no és pura, estàtica i separada. O sigui, no són dos mons separats l'un de l'altre. No? Diguéssim, en l'aprenentatge i entreteniment, i en l'entreteniment hauria d'haver-hi aprenentatge, jo crec. No?
Val. Ho compro,
Llavors...
Aprenentatge com a manera d'estudi?
Sí, sí. O sigui, com en aquest cas, si fem la referència pura, podríem dir com entre llibre de ficció i no ficció, el que diferenciaria és que en un hi ha un aprenentatge o hi ha uns continguts que explícitament són argumentats i apresos, i en l'entreteniment, diguéssim, seria més aviat en el subtext, el coneixement, per dir-ho d'alguna manera, no? La cosa és que aquí ens centrarem en la visió com més de l'aprenentatge, no? Perquè la filosofia, a part d'entreteniment, que per mi ho és, sobretot busca cercar algun tipus de coneixement més o menys sòlid, més o menys raonable, més o menys justificable. I llavors, diguéssim que a l'hora de diguéssim, haver-se-les, que no trobo una paraula en català, com a l'hora d'enfrontar-se a un text, diguéssim que hi ha, principalment podem diferenciar dos tipus de mirada, que seria la mirada microscòpica i la mirada macroscòpica. Són les dues maneres, en realitat, d'analitzar quasi qualsevol cosa, no? La mirada microscòpica centraria com en el detall més ínfim, com si agaféssim una parcel·la de la realitat i poséssim un microscopi, literalment, i veuríem les cèl·lules, si tinguéssim alguna més fort, els àtoms, el que sigui, els croms. I la mirada macroscòpica seria veure la part en el tot.
Val.
No? El microscòpic busca el tot en la part, en canvi la macroscòpica busca la part en el tot. No? És a dir, si jo analitzo, diguéssim, jo puc analitzar aquesta cadira de manera microscòpica, centrant-me en cada corba que té, els materials dels quals està compost, i una mica de macroscòpica seria veure on està col·locada aquesta cadira.
Ara bé, quan jo et pregunto, i a la filosofia, quina hem d'usar? I és quan tu em respons allò de depèn.
Exacte, exacte. Jo diria que amb dues. No? S'han d'utilitzar-les amb dues. Sobretot, s'ha d'intentar que hi hagi un... Per mi el repte, no? A l'hora de llegir filosofia, és com aconseguir que hi hagi una harmonia entre les dues i no quedar-se massa enclaustrat en una de les dues, no? Perquè tothom té una tendència a tirar cap a un lloc o a l'altre. Llavors, la clau per mi seria com aconseguir transitar entre les dues mirades.
Val.
No? En aquest cas, trauré el principi bàsic d'hermenèutica. No? L'hermenèutica és una disciplina filosòfica que apareix finals del XIX, principis del XX, molt important al segle XX, l'hermenèutica. Que hermenèutica vol dir bàsicament interpretar, que és la disciplina que busca estudiar quins són els criteris d'interpretació, com s'interpreten els textos, si hi ha una interpretació més vàlida que les altres, si un text té un únic sentit, si té una pluralitat de sentits, si hi ha interpretacions infinites, no. I un dels principis bàsics de l'hermenèutica és que, en canvi de buscar un fonament primer, operaríem en el que es diu un cercle virtuós, no? On anem col·locant, anem traçant un cercle cada cop més ampli, no? On primer anem al text, del text anem al capítol, del capítol anem al llibre, del llibre anem a l'autor, de l'autor anem al moviment, del moviment anem a la humanitat, i anem com augmentant aquest cercle.
Val.
I anem constantment fent, analitzant cada part respecte de la totalitat de l'obra.
Val. Jo em quedo amb la interpretació del moment d'aquest text. Tu vens del món de la filosofia, jo vinc una mica també del món de la història, i una de les primeres coses que t'ensenyen a la carrera és mirar la història sense jutjar-la. Dificilíssim. Clar, tu també et deus trobar amb textos del segle... invento. El que sigui abans de Crist, no? Clar, la mirada no és que hagi canviat, és que és radicalment diferent.
Mira, hi ha una frase que ens deia molt una professora allà a la universitat, una altra, que diu com tot text fora de context és pur pretext. Que jo crec que respon bastant bé a aquesta qüestió, que clar, contextualitzar mai vol dir justificar, sinó vol dir situar el text. No? Els textos sempre s'han de situar. No? I precisament... per mi, una de les coses interessants que passen en la interpretació i en la lectura filosòfica és una cosa que diu Gadamer, que és un dels grans hermeneutes, de fet, com Viradi Mètode és el gran hermeneuta del segle XX, deixeble de Heidegger, és que diu una de les coses interessants que passa quan anem a un text, que nosaltres anem amb uns prejudicis, que no tenen per què ser dolents, els prejudicis diríem allò que es dona per fet a l'època, i en la relació entre l'individu que va al text i el text surten a la llum el diàleg entre els diferents prejudicis i pots veure quina metamorfosis hi ha hagut, tant ideològica com conceptual.
Val. Però ara m'estàs posant un text del segle XX, per exemple,
Sí, sí, però cada vegada podria parlar de, per exemple, si t'amàs un text de fa 500 anys, també.
Val. Me'n vaig més lluny. Sempre et dic que jo sóc molt neòfit en tot això de la filosofia, jo no hi entenc res, i per tant la pregunta entenc que pot ser molt burda, però vull entendre-ho tot plegat. Com pot ser, per exemple, que una figura com Plató estigui amb actual vigència o actualitat?
Clar, l'interessant... Clar, justament anant a Plató seria potser molt fàcil respondre't. M'ho posaria més complicat amb altres autors, però Plató principalment és perquè és el pare de la filosofia, això és el primer, i per tant, sempre a tota disciplina hi ha d'haver un diàleg amb els que l'han assentat, no?
Escollit el que no era.
Has escollit... Bueno, però lo interessant, per exemple, Plató ha tingut molts atractors com deixebles, ortodoxos... O sigui, hi ha hagut de tot, no? Perquè és una figura tan important que al final hi ha moltes branques. Potser el major detractor, o el major, la persona que més ha atacat a Plató, i que més influència ha tingut la seva interpretació, per cert, és Karl Popper. Karl Popper, al segle XX, escriu la societat abierta i seus enemigos, no? La societat oberta i els seus enemics. On analitza, bàsicament, ell prova de buscar quins són els fonaments que han permès els totalitarismes del segle XX. I apunta com el primer culpable a la República de Plató. Evidentment, al meu parer, Popper fa una lectura absolutament esbiaixada i super sesgada, que no... de cap mena de rigor filosòfic. Popper és molt bon filòsof de la ciència, però quan es fota de temes polítics i tal, per mi patina molt, perquè se li veu al plomero.
El deje,
totalment, no? Vale. Però sí que és cert que, si tu vas a la República de Plató, hi han certes coses que criden l'atenció. La primera que ha cridat molt l'atenció és que Plató hi ha una mena de... és un autor com molt feminista per l'època, cosa que ha sigut molt criticat al llarg de la filosofia, perquè quan ell parla de la ciutat ideal no estableix una diferenciació per gènere en temes de... Però clar... Plató parla de que els fills haurien de ser propietat de la ciutat. O sigui, com els pares elimina la cosa paternal, elimina la família nuclear i ell entén la ciutat com una família gegant, no? I en
aquest cas... el que t'exposava, que era és com a l'hora de llegir un filòsof que fa tants anys que va escriure el llibre que ens interpel·li o que volem llegir, segueix vigent. Entenc pel que em deies que segueix vigent gràcies a la pròpia crítica que em fa la filosofia de tot plegat.
Exacte. Una de les coses molt interessants que podem fer un traspàs dintre del món de l'art, per exemple, jo sóc molt de la... crec que una de les coses que més interessants que diu Heidegger al text de l'obra de l'origen de l'obra d'art és que diu que l'art segueix vigent gràcies als seus cuidadors. És a dir, com les obres només existeixen com a tradició i com a cànon, vull dir, si no són oblidades, no? I en aquest sentit, les obres segueixen vigents perquè han influenciat, i tu pots jo puc teixir un fil des de Plató fins a un filòsof molt important avui dia, que seria, jo què sé, Jay Butler o Slavoj Žižek. I podem traçar un fil d'influències que t'acaba remetent en origen a Plató, Parmènides i Heràclit, no? O a Demòcrit, si són més materialistes. Però diguéssim que s'han de llegir per això, i de l'altre és que la potència intel·lectual d'aquestes figures ens parla en el present. Una de les coses que jo recomano sempre, jo recomano a tothom llegir Plató, perquè és bastant sorprenent veure com tu una cosa que et penses que, bueno, ostres, se m'ha acudit aquesta idea, no sé què, vas a Plató i ja està formulada aquesta idea. A Plató, els grans dilemes estan formulats a Plató i segueixen tenint la mateixa vigència que, evidentment, quan un va al text de Plató, ha d'entendre on està situat, no? Perquè una de les grans advertències que jo sempre faig amb Plató és no podem anar amb la noció d'individu. L'individu no existeix a l'antiga Atenes. No existeix l'individu. O sigui, és una noció purament moderna. I en aquest sentit no podem fer una lectura en termes d'individu del passat de Plató, no? I en aquest sentit sí que hi ha com un altre cop aquesta tensió, el que deia el microscòpic i el macroscòpic, el que estem fent ara de contextualitzar seria macroscòpic, realment. Clar. Mirem la tradició, mirem el context històric, mirem el context polític d'Esparta i Atenes, la dictadura dels 30 tirans, el fracàs de la democràcia, bla, 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 la condemna de Sòcrates. Però ara, després podem anar a microscòpic i aquí és on entra per mi el rigor.
Ai.
És a dir... Fer una lectura des del present i començar a criticar certes coses és molt fàcil des de la nostra posició. No? Primer perquè Plató no es pot defensar. Vull dir que de fet és una de les seves grans pors que expressa la carta 7, on ell va dir que les seves grans veritats no les va deixar per escrites per por que malinterpretessin.
Patapam.
Vull dir, com ell ja sabia com eren les coses. I és fàcil de criticar, però després el rigor intel·lectual passa per anar a lo microscòpic, anar al text i prendre's en sèrio els arguments, argumentar amb rigor, anar a les etimologies, anar als textos. Què m'està dient aquí? No? I en aquest sentit jo crec que és una cosa que sempre hem de tindre cert respecte intel·lectual quan anem a llegir qualsevol tipus d'obra filosòfica. Estiguem d'acord o no amb ell, una de les coses que a mi més m'agrada de Deleuze, quan Deleuze parlava de... He fet un salt ara, Deleuze aquí quasi el present. Quan ell parla de quina manera ens hauríem de llegir els filòsofs, ell, a mi hi ha una cosa que m'agrada molt, que diu, tu quan ets un filòsof has de donar-li la raó a tot. O sigui, li has de donar has d'estar d'acord amb tot el que diu, li has de donar la raó constantment i l'has d'abraçar sense cap mena de pudor. O sigui, tu t'has de llançar i donar-li la raó amb tot. I un cop hagis assimilat el seu contingut, fas el distanciament crític i el sotmets a la crítica. Perquè si comencem amb la perspectiva purament crítica, no li donem l'oportunitat als textos d'encaixar.
Val. Ara et plantejo una cosa diferent. Per qui no l'hagi seguit a les xarxes socials, a Leo Espluga, sisplau que el segueixi, que val molt la pena, sobretot els vídeos de TikTok. I t'ho dic arrel d'aquí, et faré entrar en un jardí.
No pateixis.
Perquè un dels teus grans autors criticats, si no erro, és Nietzsche, per exemple. Nietzsche.
Més o menys, sí.
Clar, tu quan comences un llibre de Nietzsche i el propi filòsof entra en qüestions clarament racistes, i això ho dius a través dels teus vídeos, tu quan estàs en aquella línia, segueixes abraçant l'autor?
Mira,
entenc que hi ha coses que es fan molt difícils.
Hi ha moments problemàtics. No? Però hi ha un dels grans avantatges de la lectura és que hi ha una intimitat molt concreta. És a dir, ningú pot entrar quan estàs llegint. I quan un llegeix hi ha una mena de complicitat estranya.
Ets tu i l'autor.
Ets tu i l'autor en un silenci en el qual et pots permetre certes coses que no podries fer d'altra manera. Això el primer. I el segon és que a un autor, per exemple, com Nietzsche, és que, clar, sempre et té aquí les... Però clar, que cada exemple concret té la seva naturalesa.
Exacte.
Nietzsche és evident que és un autor molt problemàtic, no? Però jo, Nietzsche, he de reconèixer que a xarxa sí que he parlat del tema i de com Nietzsche és un autor que jo considero que és clarament racista i no passa res. Sí que passa, però sí, s'ha de tenir en compte quan se'l llegeix. Però això ve de... Jo porto llegint a Nietzsche, ara faré 22 anys, doncs jo porto llegint a Nietzsche 5 o 6 anys de la meva vida. Vull dir, m'he tirat moltes hores llegint a Nietzsche, moltíssimes. M'he llegit quasi la seva obra completa. I diversos dels textos dels quals he parlat són obres que he rellegit diverses vegades amb espai-temps diferent. Per tant, jo ja he fet aquest procés de més o menys... Mai està complet del tot, no? Però jo he abraçat a Nietzsche, he entès per on van els trets i després m'han agradat i m'han desagradat certes coses, no? I en el cas de quan Nietzsche, també l'hem de contextualitzar, també, no? Sempre és això de contextualitzar. Per exemple, quan Nietzsche escriu, Alemanya no existeix, perquè la República de Weimar encara està allà. Quan Nietzsche està escrivint allò, el problema el té, podríem dir que el problema el té no amb els jueus, sinó amb el judaïsme com a religió. O sigui, com... Es poden fer certes artimanyes interpretatives.
Val.
I també s'ha d'anar en compte amb un autor com Nietzsche. El problema que té Nietzsche és que és un autor metafòric. Utilitza molt la metàfora, per mi acaba abusant de la metàfora, llavors acabes perdent el fil original. I clar, llavors és quan la cosa es posa problemàtica, no?
Per fer-ho més gran tot i no posar el foc només sobre Nietzsche, per exemple, parlàvem de Plató, parlàvem de la crítica que en va fer Karl Popper, i em deies, però Karl Popper, per exemple, és una crítica que se li veu una mica el plomero, no? Per tant, com sabem quan confiem o desconfiem del mateix autor?
Clar, això és una cosa superinteressant, i és que hi ha d'haver una... Diguéssim, la primera fase seria la fase de la confiança, i la segona la de la desconfiança. Hi ha una tensió, abans parlaves d'història, a mi no m'agrada caure en historicismes a la filosofia, és una s'ha d'anar molt en compte amb això, però una cosa que, de fet, fa molta gràcia, la posa de relleu Nietzsche, que és la genealogia. No? Un... sempre ha de tindre, quan es parlen de certes idees, quina és la gènesi, quina genealogia ha tingut, quina tradició hi ha allà. No, per això, quan jo vaig parlar d'aquell transhumanisme, ai, podem traçar una línia amb l'eugènesis del segle XIX. Vaja. Vull dir que, i aquí és on hem d'activar la sospita i l'olfacte crític, no? En aquests moments on veure en quins ambients, en quin context s'està movent aquella obra, quines amistats i quines enemistats. I això que sempre dic, l'advertència aquesta de Foucault, de més que el què, qui i per què. No? O sigui, com aquest discurs, per què? O sigui, per què m'està parlant d'això aquest autor?
Vale.
I a quins interessos serveix, més o menys. I d'aquí, la clau és no adoptar una posició dogmàtica, jo crec. O sigui, com sempre tindre oberta la porta de la desconfiança i de la confiança. No tindre mai un tancar-se dogmàticament a alguna cosa ni quedar-se allà, sinó simplement estar constantment revisant i no ser taxatius. No? La sospita, perdó, i acabo amb això, és aquesta cosa de... Tota filosofia diguéssim, comença amb l'escepticisme, però tu no et pots quedar amb l'escepticisme, òbviament, però l'esperit escèptic ha d'estar present en tot filòsof, constantment.
Val. Per tant, acabant això i resumint una mica, ara em deies unes quantes preguntes, jo crec que cada professió té una mica les seves, no? En periodisme també ens fem aquelles cinc preguntes famoses, tu ara em deies el qui, el com i el per què, sobretot, què hem de buscar en un text filosòfic? O depèn del text filosòfic?
Jo buscaria, sobretot, una de les frases que jo tinc sempre present és un llibre que et dona moltes respostes és un mal llibre. Això per mi, quan un llibre et dona massa respostes sobre alguna cosa, desconfia, perquè t'està dient el que vols sentir i no el que realment necessites o està present. Això és el primer. I després jo buscaria satisfer certes inquietuds. Per mi seria com allò principal per... si no, quin sentit té això, no? O sigui, com un ha de buscar certes inquietuds i, sobretot, per mi ha de buscar cert nivell de disconfort. O sigui, com un no ha d'estar mai còmode del tot llegint el text, no? Ha d'haver-hi un cert nivell de resistència que t'obligui a col·locar-te en una posició d'aprenent. Sempre estar en la posició de l'aprenent, no?
Vale. Anem al tuit?
Anem al tuit.
Espera't, que ara està buscant. 2 de juliol.
Fa ahir.
Ahir? M'hauràs d'explicar... Jo entenc que a les 4 de matinada? Pot ser que estiguessis tuitejant a les 4 de matinada?
És probable.
Ahir
a les 4 de matinada? Sí.
Sí. O sigui, avui.
No, o sigui com...
Ah, no, clar,
a les 4 de matinada.
Ara.
Sí, vaig tuitejar a les 4 de la matinada.
Sí. Què vols abans, el tuit o la musiqueta?
El tuit, eh?
Muy bien. Si no eres del Baix Llu, haz el favor de guardar silencio.
Sí. Visca el Baix Llobregat. Hombre.
És una mica feixista, això, no?
Gens ni mica. Gens ni mica. I us ho dic, Baix Llu Capital.
I si no calla, eh?
I si no calla. Com a mínim sobre certs temes.
Baix Llu Capital, eh? En general.
Baix Llu Capital. Però capital d'aquí.
Saps qui ho pensa, també, això?
Aviam què passa.
Ponga atención a lo que voy a contar. Ocurrió una fría noche de Cornellá en un rincón. No recuerdo yo muy bien por qué sucedió. Solo recuerdo que estaba en un bar. ¿Por qué será? La clientela bebía el futbolín encontrado.
¿Te agrada o no?
Home, Estopa m'encanta. M'encanta l'Estopa.
Són l'himne
del Baix Llobregat. Això és així. Mira, sobre el Baix Llobregat, madurar vol dir... Jo abans deia, no, d'on eres? Bueno, del voltant de Barcelona. I una merda. O sigui, jo ja m'he cansat. Nada de les afueres de la zona. Jo soc del Baix Llobregat. Ja n'hi ha prou.
Capital Sant Feliu, eh?
Capital o Baixo, en general.
No ho entes mai, allò.
Sí. Hi ha un barcelonocentrisme xungo que l'hem de...
Sí? Sí? Creus que sí?
Home, només cal mirar el transport públic.
Ara ens hem quedat sense línia groga.
Sense línia groga,
la
ja...
La gent no pot anar al mar.
Un parell de mesos.
Sí.
Bueno.
Juliol i agost, que per anar a mar estava molt bé, trobo. En fi.
Coses que passen.
Cosetes del barcelonocentrisme.
Exacte.
Leo Espluga, com sempre, gràcies. T'esperem la propera.
La peña quitando a caña, se aleja de la dueña, la tiene loca, lo quita loca.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.